al POU.
Conèixer, entendre i actuar sobre el medi ambient és clau per la nostra supervivència com a espècie. Entendre l'entorn i respectar-lo és, a la vegada, entendre i respectar el nostre passat i l'herència que ens han deixat anys d'evolució. Avui volem parlar d'aquesta disciplina i del naturalisme a Catalunya, i per això tenim l'honor de tenir amb nosaltres Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals, geògraf i naturalista. Benvingut i gràcies per venir.
Moltes gràcies per convidar-me.
Premi Nacional de Cultura Popular, Premi del Medi Ambient de l'Institut d'Estudis Catalans, Premi Nacional de Medi Ambient del Ministeri de Medi Ambient, Creu de Sant Jordi, Premi Global 500 Roll of Honor de les Nacions Unides i molts d'altres que no tenim temps de repassar. Amb aquest currículum queda clar que vostè és una de les referències del naturalisme al nostre país. D'on li sorgeix aquesta passió?
Doncs, en origen no és acadèmic. El meu origen, diguem-ne, de motivació amb aquests temes no és ni tan sols urbà. És el meu origen, diguem-ne, rural, vinc d'una família molt humil, en el sentit positiu de l'humilitat. La meva família no era ni tan sols pagesos, eren gent que treballava al bosc. El meu avi era carboner cerdà, el meu pare feia desembòs, per tant jo vaig, no sé si dir-ho a la ràdio això, però vaig començar amb la destral, o sigui, no sé si em tallareu, però vaig començar el meu aprenentatge, el coneixement dels ecosistemes no és de laboratori inicialment, és a dir, amb 11 o 12 anys acompanyava el pare a bosc. I fins i tot més petit anàvem amb la mare a collir glans a bosc per donar en el bestiar. O sigui, imagina-s'hi. Per tant, el meu aprenentatge ve d'un estat d'infusió amb la natura i amb el bosc. Després, efectivament, en un procés d'evolució biogràfica, doncs acabo a l'acadèmia i em doctoro i tot plegat. Però l'origen, hi vaig aprendre molt, molt, molt. Jo diria que si hi ha alguna cosa que em diferencia, diguem-ne, metodològicament d'alguns altres col·legues, ni millor ni pitjor, és que he combinat aquest aprenentatge, diguem-ne, molt, molt senzill, molt humil, però molt real, del bosc, amb el mètode científic, diguem-ne. Llavors d'aquí et surt com un híbrid, però hi ha una part molt gran de l'aprenentatge del bosc que l'he fet amb la gent que està treballant anys i dècades al bosc, no?
Perquè, a més, evidentment, a més del coneixement acadèmic, el trepitjar-lo cada dia també dona un coneixement que potser va més enllà de purament els estudis.
Exactament, és a dir, jo treballo molt també a Llatinoamèrica i nosaltres apliquem un model que d'un ecòleg mexicà és Víctor Toledo, que és un sistema que aquí a Europa ens costa molt més, perquè nosaltres en Llatinoamèrica ens hi acostem sempre paternalment, sempre els anem a lliçonar. És a dir, jo crec que fins i tot hi ha noves formes de colonització cap a aquest tercer món, que és des de l'acadèmia, els anem allà a donar-los metodologia, a salvar-los, etcètera, etcètera. Però Víctor Toledo, ell té un model que a mi m'ha semblat molt interessant, que és el diàlogo de saberes. Sí. Quan tu vas estudiar un bosc, un paisatge, un territori, vas amb el mètode científic, però incorpores el coneixement A, de la gent del territori, B, si hi ha indígenes, dels indígenes, C, de les dones, perquè la percepció de la dona en relació al medi és molt maternal i el coneixement de les plantes remeieres o de les plantes curatives o de les plantes gastronòmiques d'una dona indígena o d'una dona rural no és una cosa burgesa de conèixer els estams, els pistils, no. Aquella dona és o no exitosa amb la gestió de la seva família en funció del coneixement del medi. Pot curar o no els seus fills o l'avi malalt o l'àvia a partir del grau de coneixement que tingui del medi. Per tant, el diàlogo de saberes incorpora el que en diem el coneixement empíric popular, l'incorpora amb una gran dignitat, i el coneixement científic. Fins i tot quan sortim a fer treball de camp, ho fem amb aquell especialista en ecologia o en botànica, però també amb el líder camperol, amb el líder indígena o amb aquella dona. Per tant, aquest és un plantejament que aquí ha costat molt d'acceptar-ho.
Perquè vostè, com deia, ha participat en projectes arreu del món. La consciència ambiental creu que realment està estesa o potser altres zones, o potser nosaltres en tenim menys que altres zones, fins i tot?
Bueno, aquí hi ha una consciència ambiental, perquè és molt còmode, diguem-ne, no? No diré ONGs específiques, perquè no vull trepitjar cap ull de poll de cap manera, no? Però sembla que pagant una quota o una adhesió perquè no, la Amazonia no toqui ni un arbre i expiem els nostres pecats ambientals. L'anomalia o la disfunció la produïm nosaltres al primer món, és a dir, i ara aquests moments els estem dient al tercer món que es mantinguin amb el taparrabos i que no a la meva volen obrir una carretera o volen obrir una carretera per un hospital, per una escola, i nosaltres els diem que no toqui ni un arbre, però aquí nosaltres en fotem autovies, polígons industrials, urbanitzem el que convingui, sense cap límit, i això és una, el que en diem un neopietisme, una nova forma de pietat. Un dret de cuixa absolut cap al nostre territori, i sobretot el tercer món que ja immobilitzat.
Perquè vostè, aquest concepte d'expiar els pecats ambientals sí que hem vist que l'ha fet servir en altres ocasions també, des del punt de vista de les persones que viuen en una ciutat cap a, cap a les zones més rurals aquí a Catalunya.
L'anomalia és la ciutat, diguem. La ciutat és un sistema que és un sistema que si mira, un sistema urbà, l'àrea metropolitana, Sant Cugat, que és, com tu saps, és la ciutat que té la renta per càpita més alta de tot Catalunya. Això no està malament, això, diguem-ne, no? Però a l'àrea metropolitana, o en un sistema urbà, es manté metabòlicament, diguem-ne, des del punt de vista del seu funcionament, amb unes entrades de vedella, de llet, de iogurts, de lo que tu vulguis, de pollastres, amb una energia que ens ve de les nuclears, amb una aigua que ens ve dels trasbassaments. Clar, ho tenim tot a casa, no? Però 24 hores, si es tallés una aixeta de pas d'aquestes, 24 hores a Barcelona, sense l'entrada d'aigua de Susqueda, o sense l'energia de les nuclears, o sense els dònuts o sense els vàliums, mare diu, el sistema es desmorona. O sigui, no aguantaria ni 24 hores. Llavors, el cap de setmana, la cultura urbana expia tota aquesta cosa, quan se'n va cap a la Cerdanya i veu un ramat per allà a la collonada de Tosses, veu un ramat. He fet un màster que diu que els artiodàctils amb els unglots són tan agressius en el sol i manien els pastors, manien els pagesos, bueno, i la gent... Tu ets de la Plana de Vic, no sé si puc dir-ho jo.
Sí, sí, ho pot dir, sí.
Aquests bigatans són uns porcs, que foten aquí amb 600.000 porcs, amb tants purins, com si els 600.000 porcs fossin per vosaltres. Són per aguantar el sistema urbà, diguem-ne.
De fet, en el fons, tenim una imatge des de la ciutat, d'una imatge d'un camp immòbil, que no treballa,
immòbil,
que no viu.
Clar, immòbil, sobretot, que són productors de molèsties, però no, són productors de proteïna. Diàriament el sistema urbà, només una dada, un dels llocs de matança més importants, ajuda-m'ho a dir, nosaltres un dia popularment diem un matadero, però
un escorxador.
L'escorxador més important de porcs és el riu de Llos de la Selva. Maten diàriament 40.000 porcs, per sumirar el sistema urbà. Clar, l'urbà no viu tot això, ni la producció d'aquests porcs. És a dir, tot això es queda en aquest món ni tan sols rural, aquest rere país. Llavors, això en la cultura urbana, clar, nosaltres en el sistema urbà anem de dret al frigorífic, on ja trobem el material acabat, però no ho relacionem amb tota la producció de residus, etc. Llavors, la cultura urbana és molt crítica amb aquestes formes de producció, però és la provocadora i per tant hi ha un principi del nostre, el que és el nostre mestre científic, és Ramon Margalef, que diu que el més important per a la societat, per corregir els problemes severs que tenim, és capacitat per entendre. O sigui, capacitat per entendre, aquest és el principi. Una persona ben informada sempre multiplica la seva capacitat d'anàlisi, de presa de decisions. Mal informada, com a mínim, resta,
Precisament, volíem parlar també d'aquest tema. A més de la investigació i el coneixement, vostè és un pioner en l'educació ambiental al nostre país. Sense anar més lluny, ja a finals dels 70 va fundar una de les primeres experiències en aquest camp a Catalunya, al Montseny, en el camp de l'educació ambiental. Com era aquesta experiència?
De fet, va ser la primera pràcticament d'Europa. Va ser així. És a dir, en aquell moment ni el concepte no era... Es va veure que la nostra societat entrava en crisi en les formes de relació amb el planeta. Aquesta va ser una crisi mundial, no va ser una crisi local, i es va entendre que l'única manera, amb uns acords que es van fer l'any 73 amb una cimera d'Estocolm, es va dir que l'única manera de corregir les formes de relació amb el planeta, i realment per evitar un col·lapse a partir d'un informe que va fer l'informe Meadows, l'única manera de corregir aquest camí cap a una situació de risc, diguem-ne, de l'espècie, no del planeta, però sí dels humans, era realment... ell va dir... L'única manera de superar aquest zutzac que ens ve sobre és capacitant. Hi ha dues maneres de canviar els hàbits. O sigui, nosaltres els humans tenim, evolucionem exactament igual que qualsevol altre organisme viu a través de la reproducció, però fem una, ens diferenciem en què fem una evolució també cultural que altres espècies no fan. I aquesta evolució cultural la podem corregir a través de l'educació. I aleshores va aparèixer la idea d'educar per capacitar, no? I això neix efectivament als anys 73, i Can Lleonard del Montseny va ser la primera escola de natura de l'estat espanyol.
I 40 anys després, quines diferències nota respecte a l'educació ambiental, al coneixement ambiental a Catalunya?
Bueno, en aquests moments la gent, si realment algú es vol capacitar en l'educació ambiental, pot arribar a doctorar-se. En aquells moments nosaltres vam haver d'improvisar, ens vam haver d'inventar el terme d'educació ambiental. Fins i tot ens vam... perquè no hi havia res, no teníem...
I a la població en general, diguem, de la mateixa manera que la gent té coneixements polítics, té coneixements econòmics, creu que hi ha prou coneixement ambiental?
Bueno, hi ha indiferència, diguem-ne. La gent, segle XXI, està desmobilitzada amb aquest tema, molt desmobilitzada. Té el que en diem l'efecte kriptonita, que és aquest tema és metafòric, no? El Superman, aquest home... De fet, el Superman permet una mica d'humor, perquè nosaltres necessitem una mica d'humor, no per frivolitzar, sinó per pedagogia, diguem-ne, no? El Superman, clar, era un home, era una figura, però era l'únic mascle que es coneix que portava els calçotets per fora,
sí,
diguem-ne.
Sí,
no?
És veritat. Pels qui no sàpiguen a què refereix amb la kriptonita, era una substància que feia era incapacitar absolutament a Superman.
La societat estaria kriptonitzada des d'aquest punt de vista. És a dir, tanta opulència, tot i que hi ha gent que les passa molt magres, però bueno, ja estem, diguem-ne, en aquest sentit. La mobilització, quan plantegem una mobilització perquè el canvi climàtic d'aquí 30... Clar, això no belluga res, socialment, no belluga res. Quatre científics o quatre persones, diguem-ne, amb una perspectiva, diguem-ne, més generosa en aquest sentit. Però, clar, tu pots mobilitzar per una problemàtica sindical lògica i legítima, que tot i així la gent no es mobilitza gaire, ja tampoc, en aquest sentit, no? Però pots mobilitzar-te, potser crític, en un tema del barri, en un tema de l'escala, de casa, però mobilitzar... amb aquests temes, diguem-ne, que són de suma gravetat, però estem parlant de 30, 40 i 50 anys, això etològicament, a més ho fem, espantem. En comunicació, això també és estudiat per Paul Ehrlich, ell diu que si espantem en comunicació, etològicament, si tu fas un missatge que espanti, provoquem el que ell en diu l'efecte fogarada. I el destinatari desconnecta i mira cap a un altre costat. Llavors, quan un mestre, una mestra, espanta un nen o una nena i li diu si no ets bon minyó ambientalment i no recicles, no tindràs futur, no tindràs planeta, això és horrorós. És horrorós. Perquè aquell nen, aquella criatura espantada, estàs fotent allà un futur heavy metal o un futur alternatiu. Com pots dir... Tu a un nen li pots dir que vindrà en pèl i deu o que vindrà l'home del sac, però dir-li que... Amenaçar-lo que tindrà dificultats laborals li donarà realisme, però amenaçar-li que no tindrà futur perquè no hi haurà planeta, això és una monstruositat, no? Uh-huh. I sovint hi ha això, missatges d'un catastrofisme no realista i que és molt negatiu en aquest sentit.
Doncs per tant ens quedem amb aquesta idea d'educar ambientalment d'una forma més positiva. Estaríem molta més estona parlant, però no tenim més temps per avui. Martí Boada, moltes gràcies per ser avui aquí al POU i esperem parlar amb vostè més endavant sobre altres temes.
Molt bé, Prat, moltes gràcies.
Al POU.